Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Dimarts 25 de gener, què tal com esteu? 18 dies després, el Sabadell tornarà a jugar demà. Ni fred, ni entre setmana, ni classificacions. Demà el Centre d'Esports torna a la nova Creu Alta, on de moment l'únic precedent d'aquest 2022 és la victòria contra el Linares Deportivo. La setmana serà mogudeta, això segur. S'esperen fitxatges, així en plural, quan queden només 6 dies pel tancament del mercat, però d'entrada, per veure-ho tot una mica millor, toca guanyar l'Alcoyano. No és que haguem tingut una mala ratxa, és que ni hem jugat. Però sigui com sigui, de poder sortir de la part baixa hem passat, sense poder fer res, a tornar a tenir la permanència a 5 punts. La part bona és que tenim partits pendents, però tot passa d'entrada per demà, ja que una victòria situaria, així d'entrada per començar, el Centre d'Esports a només 4 punts dels alacantins, que són onzens, en una realitat bastant còmoda ara mateix, i amb menys partits jugats que no pas ells. Mirar la classificació és una trampa ara mateix, però és innegable que la urgència torna a ofegar.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Per Covid o pel que sigui, però un altre cop ja hi tornem a ser en aquestes. El control de sol, Toni González. Amb ell comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
I avui anirem per feina perquè Rafa Nadal s'ha classificat per les semifinals de l'Obert d'Austràlia de tenis. Ho ha fet després de superar Shapovalov en 5 sets en un partit força èpic. Egan Bernal ha estat intervingut per diverses fractures al genoll i al fèmur. A més, el ciclista colombià s'haurà de sotmetre a una neurocirurgia després de l'accident patit ahir mentre entrenava contra un autobús. I a la Copa Àfrica ahir van classificar-se pels quarts Gàmbia i també l'anfitriona Camerún. En la prèvia del partit dels camerunesos contra Comores, per cert, hi va haver 8 morts i 40 ferits per una allau humana en els accessos a l'estadi. Avui, dos partits més dels vuitens de final, a les 5 Senegal-Cap Verd i a les 8 Marroc-Malawi. Tot això era fora, i aquí què?
Avui visitant l'Hotel Suís.
Tindrem a Pedro Munitis en directe en roda de premsa, també l'Oriol Rovira, si recordeu l'aficionat arlequinat, que igualment va anar a Albacete tot i no haver-hi partit, Marc Suárez del Can Rull, Rómulo Tronchoni i Jaume Pinyol del Sabadell B, pitxitxis de segona catalana, al centenari de la Unió Ciclista Sabadell, futbol sala i les opcions d'Aleix Gómez i d'ahir en Tarrafeta de classificar-se per les semifinals de l'Europeu d'handbol aquesta tarda.
L'actualitat de la primera ref.
Amb el Castilla, Albacete ajornat. Avui hi ha només un partit de la jornada intersetmanal Costa Brava-Barcelona B, a les 8 a Palamós i també en directe al canal Esport 3. A més, Sasha Andreu és baixa al Cornellà per decisió pròpia. Així ho han fet públic avui tant el Cornellà com el propi davanter. Gorka Zabarte, defensa sub-23 de l'Algeciras, tercer reforç de l'Atlètic Balears en aquest mercat d'hivern, i David Cubillas celebra els seus 150 partits al Castellón.
La notícia curiosa.
Segur que l'heu sentida i la podeu trobar a tots els mitjans esportius. El porter de Comores, ahir als vuitens de final de la Copa Àfrica contra una de les favorites, l'anfitriona Camerún, per coronavirus tots els porters de la selecció eren baixa, però un d'ells, Ali Ahmada, va donar negatiu pel matí. L'organització, però, no el va acceptar i van haver de jugar amb el Hadur, lateral de l'equip, com a porter improvisat tot el partit. Tan sols ha jugat un partit en tota la temporada a la segona divisió francesa i, òbviament, no va ser com a porter perquè no és la seva posició. A la samarreta fins i tot lluïa el dorsal 16 amb el seu nom, però per sobre, amb cinta, li van posar un 3 de dorsal per diferenciar-lo. El cas és que aquest petit país, que s'estrenava més en una Copa Àfrica, va veure com li expulsaven a un jugador només començar el partit i, malgrat tot, amb un defensa, insisteixo, sota pals i amb un de menys, a casa del favorit, van caure dignament 2-1 contra el Camerun i fregant la gesta de forçar la pròrroga. Les intervencions del porter per un dia són com per perdre un parell de minuts veient-les.
De quin partit no estarem pendents?
Ja que som a l'Àfrica, de l'Étoile du Congo contra els Diables Noirs, la jornada vuitena de la Lliga del Congo, un partit que comença d'aquí una estona a les 3.
I a les xarxes socials.
Acabem amb una trista notícia. La mort del sabadellenc Joan Aymamí, com informàvem aquest matí a través del compte @radiosabadell, fotoperiodista dels més importants de tot l'estat en matèria de motor i, a més, amb d'altres facetes, com, per exemple, la de copilot de ral·lis o col·leccionista d'escalextri, que ens va deixar als 71 anys ahir. Descansi en pau.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Anem a fer una volteta per la nova Creu Alta. Avui, dia previ a partit, demà a les 8 del vespre juga el Centre d'Esports contra l'Alcoyano i, per tant, avui és dia de roda de premsa, encara que, veient com van els timings, juraria que la cosa no anirà puntual, o si més no, que no estarà ni molt menys preparat ja Pedro Munitis. Passo per allà ràpidament. L'entrenament era al CAR de Sant Cugat. Això logísticament complica tot una mica també més. Sergi Garcés, nova Creu Alta, no anem a nord. Hora, oi?
Bona tarda. No anem en hora, o bé, queden 6 minuts, per ser exactes. Encara no vull fer una crida al mal temps, però difícil. En aquests 6 minuts que tinguem Pedro Munitis aquí a la sala de premsa Miguel Quereda. Ha acabat l'entrenament, això sí, ja, això t'ho puc garantir, i de fet l'expedició es troba venint ja en cotxes particulars, perquè a més recordem que es manté aquest protocol Covid i els jugadors van en cotxes particulars i, de fet, no passen o no es dutxen aquí a les instal·lacions de la nova Creu Alta. Per tant, veurem el que triga en aquest cas en arribar el tècnic Arlequinat, el tècnic càntabre del Centre d'Esports Sabadell.
Doncs, si et sembla, Sergi, anem un moment a saludar l'Oriol Rovira i, si pel que sigui hi hagués novetat, tornem a la nova Creu Alta. Tu ens avises, ok?
Perfecte.
Doncs va, anem a parlar amb l'Oriol Rovira, perquè segur que recordeu la història. En parlàvem la setmana passada aquí a l'Hotel Suís. Ell tenia els bitllets de tren comprats per veure l'Albacete-Sabadell, partit que es va ajornar per un brot de Covid. Al final va acabar anant igualment a la ciutat manxega, passar el cap de setmana. Per un problema tècnic no el van poder escoltar ahir al Tribunal Preferent. Oriol, ara sí, què tal, com estàs?
Bona tarda, bé.
I no només hi vas anar, sinó que vas acabar sopant gairebé amb un jugador de l'Albacete dels que estaven confinats, no?
Exacte, sí, va ser d'aquesta casualitat que sopant i el cambrer jo del restaurant em preguntava d'on era i li vaig explicar, home, soc de Sabadell, he vingut a veure el partit però l'han suspès, i just darrere, però és que esquena per esquena hi havia un jugador de l'Albacete, clar, sorpresa meva va ser, si pot sopar pot jugar, no?
Li vas dir o no?
Sí, bueno, vaig estar un moment parlant amb ell i vaig dir, escolta, com és que estàs sopant si no pots jugar? I em va dir, no, he sigut dels primers, ja s'ha acabat la quarantena, hi ha altres companys que sí, que encara estan confinats i no podien jugar i per això s'ha suspès el partit. Clar, jo li vaig explicar, dic, que he vingut especialment per veure-us i ara em veig amb això i m'he quedat una mica sorprès.
És que la història, si més no, és força rocambolesca, eh?
Sí, perquè a més, jo, clar, sincerament, jo tampoc el coneixia, eh? Va ser el cambrer que em va dir que era un jugador de l'Albacete, i després el noi, sincerament, molt bé, molt amable, molt obert, a més català, perquè va sentir-me parlant en castellà amb l'accent, va dir, ostres, català, parla en català si vols, i molt bé, sincerament, el noi molt, molt correcte.
Albacete, què tal a tot això, Oriol? Què vau fer? Turisme? Si menja bé o...?
Menjar si menja molt bé, eh? Això, sincerament, us recomano. I menjar molt bé, i al final es va prendre la decisió d'anar-hi, perquè també és una de les avantatges, no? No és només seguir el centre d'esports arreu, sinó és una vegada és una excusa per conèixer ciutats, conèixer gastronomia, passeges, conèixer gent, a vegades aficionats locals o en aquest cas els jugadors, i és, a vegades jo sempre dic que el futbol és com una excusa per fer cultura, o futbol és cultura, si vols.
En recomaneu algun lloc en concret per visitar, si hi anem entre setmana i en sobretemps o no?
Docs, jo i amb jocs extraordinàriament bonics, sincerament, no té. El Albacete té un parc gros i molt xulo, té el recinte final, que és molt gran, perquè és on fan les festes, una catedral, que és, bueno, petita, però acollidora, i el centre, l'avantatge és una ciutat relativament petita, tot molt, molt localitzat, amb bons restaurants, bones tapes, és un joc on pots passar un cap de setmana, potser dos ja no, però un sí.
Poc t'esperaves, Oriol, que acabaries fent de guia turístic d'Albacete a Ràdio Sabadell, eh? Això, aquesta no l'havies vist venir, eh?
Gens ni mica.
Vau arribar a anar al Belmonte i tot, oi?
Sí, esclar, era, bueno, ja que hi era, també és un dels jocs que m'agrada, no? Sempre a la ciutat m'agrada visitar l'estadi, no? És allò típic, sempre visites l'església, doncs jo visito els meus temples, no? Que són els camps de futbol, els coneixes per fora i intento donar una volta, i sí, vam anar-hi pensant, aquí hauria d'estar jugant en el centre d'esports, i bueno, almenys el vam veure des de fora.
L'última, t'animaràs quan s'acabi jugant, un cop ja tinguem horari, o gairebé impossible sabent que serà més o menys entre setmana?
Entre setmana, sincerament, és molt complicat. Per qüestions professionals, entre setmana és molt complicat, perquè això probablement sigui un vespre. A mi que m'agrada molt viatjar amb el tren, perquè és molt més còmode, voldria agafar dos dies de fet de vacances. És complicat, és complicat. Ara tenim en ment Múrcia com a proper desplaçament on puc anar en cap de setmana, i aviam si no hi ha res.
Si no hi ha cap brot de Covid que emprenyi. Aquell cap de setmana, que a més diria que és diumenge al matí, i per tant
sí,
és, diumenge a les 12. És bona combinació, no, aquesta?
Sí, el que aprens també és potser no fer les coses amb tant de temps per avançat, anar més a última hora, amb el risc que té que a vegades tot és una mica més car, però no ho perds o no passes un cap de setmana perdut en alguna ciutat de l'estat.
De tot se n'aprèn. Oriol Rovira, que ens alegrem que després de decidir que sí que hi anàveu igualment, que us ho passéssiu bé per allà, i fins i tot a nivell intern, si el restaurant va estar bé, doncs mira, si me l'envies així ja sabem on anar a dinar o a sopar, amb el Sergi quan toqui anar cap allà per feina. Una abraçada, cuida't.
Te'n passo per ell.
Vinga, fins ara.
Adéu, adéu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Ràpidament, de tornada cap a la Nova Creu Alta, un quart de dues, l'hora prevista per la roda de premsa de Pedro Munitis. Tenim per aquí el santanderí Sergi Jau, no?
El tenim a l'estadi, això segur. Ara falta que acabin de decidir si ve directe cap a la sala de premsa, que era la intenció en un primer moment del departament de premsa del club, o si ha d'arreglar-se una miqueta Pedro Munitis per comparèixer davant dels mitjans. Aquí tot preparat, això sí, per quan entri el tècnic del Centre d'Esports Sabadell en aquesta roda de premsa prèvia al partit de demà, 8 del vespre, recordem, davant el Club Deportivo Alcoyano.
Tu, Albacete, ja la coneixies, no?
Sí, home, ja hem anat ens ha tocat anar ja en un parell d'ocasions, diria, ben bones.
Sí, bueno, bé, suposo que l'any del descens, els dos anys del descens, el 6-1 aquí a casa de la temporada 2015 i aquest últim que va acabar amb un 3-0 allà, la recordes bé per això? Una ciutat maca o no?
Sí, és una ciutat bé, petitona, és una ciutat petita en quant a distàncies, però bé, prou acollidora, la part del centre històric, per dir-ho així, a més de carrers peatonals, està molt bé, per passar res, estirar les cames una mica i donar un vol, més que suficient, i després anar a futbol.
Veuràs tu la ruta gastronòmica que ens prepararà l'Oriol. Home, bones referències hi ha, si els jugadors de l'Albacete hi van, és que és bona senyal per poder fer un bon àpat.
Sí, ves apuntant per tu, per això, eh? Fos cas que et toquin a sol i et deixi abandonat,
Amb això no havia caigut. Clar, no hi ha notícies, no?, de tot això, de l'horari del Betis,
no.
Sí que el sabem, el d'Albacete no.
No. Si no hi ha cap contraordre en els propers minuts, en un principi no hi ha horari previst per a la recuperació. Hem de recordar que el partit de l'Albacete d'avui ha quedat ajornat també, el que tenien contra el filial del Real Madrid. Per tant, són dos partits que té també pendents ara el conjunt de Manxec. I no, que sapiguem, no hi ha horari confirmat ni cap previsió per aquest Albacete-Sabadell que va quedar ajornat del passat cap de setmana.
Vols que entrem en el terreny marcat o esperem a Munitis? Què et diu el nas? Què et diuen els ulls, tu, que pots veure el moviment?
no és el que em digui el Nas, sinó el que ens acaba de dir el cap de premsa del club, el Gerard Guardi, que ens ha dit res, allò, amb els dits una miqueta de res, un segon i ja ho tenim aquí, però no sé si aquest segon serà molt real o s'estirarà després.
Doncs de moment anem comentant una miqueta que fins a on sabem, Sergi, a no ser que hi hagi hagut algun ensurt, per primer cop en molt de temps, Pedro Munitis podrà comptar amb totes les peces que té ara mateix a la plantilla. Aquesta és una altra, després comentarem una miqueta el mercat per sobre, però ara com ara, que jo recordi, no hi ha cap baixa destacada en el Sabadell per afrontar el partit de demà, perquè entre broma i no broma d'Albacete, demà a les 8 del vespre es juga ja la primera jornada de la segona volta contra l'Alcoyano a casa.
Sí, com dius, si descartem o traiem d'aquesta equació a César Morgado, evidentment,
ah, sí,
perquè
clar.
No hi comptarem en tot el que resta de temporada, la resta estan tots a disposició, tret, com dius, que tinguem algun contratemps d'última hora, d'aquesta, per exemple, última sessió que ha realitzat l'equip tot just fa una estoneta en les instal·lacions del centre del rendiment, el CAR de Sant Cugat. Per tant, si no ens diu ara el contrari d'aquí una estoneta el tècnic del Sabadell, demà tots a disposició, evidentment, posant-li sempre aquest asterisc que ja ens acompanyarà, com dic, fins a final de temporada, malauradament. Per cert, César Morgado, que estava per aquí, eh? Recordem que va passar pel quiròfan demà farà una setmana, no?
Sí, crec, sí, dimecres
de la setmana passada era. Doncs ara fa una estona estava saludant els companys que anaven arribant en els cotxes i acompanyat, això sí, de les seves corasses amb les quals s'ha de desplaçar encara. Però bé, fent la patada una estoneta, l'hem vist parlar amb Sergio Aguza, l'hem vist parlar amb David Estals. Com dic, a mesura que anaven arribant els companys a les instal·lacions de la nova Creu Alta, César Morgado, que els estava esperant aquí, i fins i tot parlant una estoneta també amb el doc, amb l'Agustín Fernández, amb el metge i responsable dels serveis mèdics del centre d'esports.
Per anar obrint boca mentre esperem a Pedro Munitis, per avançar el tema del mercat en el capítol de sortides, perquè estem parlant molt de la plantilla del centre d'esports Sabadell, de moment queden 6 dies per tancar el mercat, per arribar al límit d'aquesta finestra hivernal, i la novetat és que no hi ha novetat. Per tant, tot continua a l'aire, sobretot el nom propi que molta gent té a la boca, és el de Mohamed Arfani, que ara com ara continua sent a tots els efectes un jugador més de la plantilla del centre d'esports Sabadell, i per tant no es descarta que pugui sortir, evidentment, perquè queden 6 dies de mercat, però en aquest sentit tampoc hi ha cap novetat i per tant amb els que hi són tocarà afrontar el partit de
Pedro Munitis,
de
demà. Premsa,
som-hi, va, Pedro Munitis.
Ja seu el tècnic cantabrà del Sabadell, acabat d'arribar, xandall negre dels entrenaments habitualment, es desfà de la mascareta i som-hi. Pedro, buenas tardes. Casi te hago la misma pregunta que le hacía ayer a Guillem Molina para empezar. Con todo este convulso de cambios, de aplazamientos, de partidos, habéis tenido que preparar 3 partidos, 2 de los cuales no se han disputado. Me imagino que me dirás que a todos se acostumbra uno, pero tiene que ser un contratiempo.
Sí, bueno, no es una situación fácil, como bien dices, el partido del Betis después de casi 10 días, ¿no?, que tuvimos para prepararlo, ya en la previa prácticamente lo suspenden, o sea que hemos estado preparando prácticamente 9 días un partido que no se ha disputado. Luego tuvimos que cambiar el chip y seguido empezar a preparar el de Albacete, que bueno, que también se suspendió, gracias a Dios, con tiempo suficiente para enfocar en Alcoyano, ¿no? Y bueno, sí es cierto que no ha sido fácil, pero también es cierto que hemos tenido un microciclo completo para preparar el partido.
Sí, Pedro, quería preguntar, casi 3 semanas sin competir.
3 semanas sin competir. Los equipos van sumando. Quines coses positives en treu i negatives d'aquesta circumstància de no haver jugat? I com pot afectar?
Al que lo mire, no lo sé. Porque yo no lo miro. Simplemente enfocamos de la misma manera, ¿no?, que hasta ahora. Es en el siguiente partido, como te he dicho, primero en el Betis, no se jugó, en Albacete y luego Alcoyano. Sabemos que tenemos 2 partidos aplazados y ya está, pero no miramos más allá en sensaciones que tenemos, en cómo nos encontramos, en cómo preparamos las cosas, en qué cosas hacemos bien o en qué cosas hacemos mal, porque todo lo que sea, como dijimos desde nuestra llegada, enfocar en otra cosa, no, creo que no nos va a aportar nada positivo. No necesitamos motivación extra, ni, o sea, que simplemente es en el día a día, en seguir picando piedra, como decimos nosotros, y poniendo piedritas para construir algo, y así seguimos.
Sempre quedant-se en les coses positives, Pedro Munitis. Que ja, entre els ajornaments ha tingut molt temps per treballar.
Y ahora es otra vez todo lo contrario, ¿no? Esto es una cuestión de adaptación, en el momento que nos encontramos. Ha sido muy poco tiempo, porque al final 2 meses no es tanto, pero nos han pasado tantas cosas que nos han dejado ver a lo mejor virtudes que tenemos, defectos, en qué momento nos encontramos, depende de qué manera estamos, competimos mejor o peor, cuánto somos capaces de mantener la concentración durante una semana para... Y bueno, sí que nos está permitiendo afinar en ese sentido.
Sí, te pregunto por el Alcoyano, también no sé si medio despistado con el partido de Copa, por los partidos o no, quizá viene en un momento un poco de duda y siempre con aquella sospecha que fuera de casa no rinde al mismo nivel que lo hace en el Collao, pero acaba siendo solo sospecha porque luego la realidad es muy diferente.
Sí, cada partido es una historia diferente, ¿no? O sea que bueno, que sí que te puede dar pistas, pero al final nosotros como preparamos las cosas es tratar de analizarlo, cuáles son sus características, cuáles son sus virtudes, cuáles pueden ser sus debilidades y en base a esto preparar el partido. Pero bueno, las estadísticas están ahí, pero como bien dices, no es un indicativo tan claro de que vaya a ser así cada semana, ¿no?
Alcoyano amb un estil similar al del Sabadell no fa cara d'estar massa d'acord, però li pregunten per Toni Gavarre.
Bueno, te agradezco la pregunta porque creo que nuestro mensaje a veces se distorsiona o se confunde. Nosotros no somos un equipo que juega directo, ¿no? Creo que somos un equipo que es capaz de generar superioridades, de tener una iniciación limpia, lo que sí bueno, es a lo mejor una seña de identidad, que cuando vemos que los espacios están a espalda de la defensa, vamos para allá, ¿no? Pero no somos un equipo que utilice el juego directo, sino que en el momento que identificamos un momento de verticalidad, intentamos ser verticales aprovechando los espacios cuando aparecen, ¿no? Y sí es cierto que bueno, que Alcoyano tiene un modelo de juego muy definido, que lo hace muy bien, que lo mismo, que en el momento que te atrae te busca directo, que tiene jugadores que son capaces de quedárselas y de incluso ir a espacios, que luego tiene gente que se pone muy bien a la cara, que luego en campo contrario también es capaz de hacer un juego combinativo, que diferencian ataque en campo propio con ataque en campo contrario, y es un equipo complicado, y luego un equipo muy... muy generoso en el esfuerzo, con las líneas muy juntas, que si tienen que pasar momentos de apuro y de ser sometidos, son capaces de soportarlo con muchísima humildad y va a ser un partido duro.
¿Sobre Toni? Toni Gavarre también la pregunta.
La verdad que con Toni la relación que tenemos todos es muy buena. Sabemos que es esto del fútbol, que al final, bueno, pues te juntas en un momento, te separas en otro y es así, ¿no? Pero a nivel personal, con Toni, la verdad que el tiempo que hemos coincidido con él, muy bien.
Preguntant per Ramon Folch. y per Facu, pels jugadors que dèiem abans, recuperar tots els efectius.
Están entrenando con normalidad. Ramón, como bien dice, son 4 meses sin competir. Bueno, somos conscientes todos de que todos esto lleva un proceso. No es solo ya que no tengas dolor, sino que después de tanto tiempo necesitas un periodo de adaptación otra vez al grupo, a la competición, y bueno, somos conscientes de ello y lo estamos, creo que, enfocando bien, tanto él como nosotros, y Facu también ya está con dinámica de grupo y a disposición del equipo para lo que necesitemos.
Pedro, se nos quedó un debate colgado por culpa de los partidos aplazados. En su momento era como una gran fantasía mental pensar qué pasará ahora con el mediocampo, porque vimos aparecer a Sergi Altimira, pero con la recuperación, si nos dices lo contrario, de ningún tipo de molestias de Sergio Aguza, por ejemplo, Ramón, como te estaba preguntando el compañero, Facu también, ahí te vienen ahora muchas piezas donde elegir con una pareja que estaba funcionando o que ha dado muy buen rendimiento en los partidos cuando los has necesitado.
Sí, bueno, la primera pareja que nos da un resultado positivo es Yago y Aguza en Castellón, en un partido pues épico, que tuvieron que hacer un esfuerzo tremendo. De ahí viene la sanción de Sergio y entra Alti a un nivel muy alto también. Y la verdad que es un problema para el entrenador, bendito problema, porque han estado todos los que les ha tocado jugar a un nivel muy alto. Ahora tenemos un montón de partidos seguidos que necesitamos otra vez que estén todos a muy buen nivel, porque vamos a necesitar de todos, porque si no es imposible afrontar la competición como nos viene.
Optimista en veure la bona visió de Ramon Folk.
¿Va a volver a jugar en algún momento?
Sí.
Claro, queda mucha temporada por delante. Él es optimista, nosotros también. Sí, es cierto que lo que te hablamos, que es que 4 meses sin jugar un partido, pues eso lleva un periodo de adaptación. Pero todavía queda, fíjate, no hemos empezado la segunda vuelta. O sea que espero, deseo y creemos que Ramón en algún momento pues nos va a dar.
Aunque lo prioritario es el partido de mañana, queda 6 días para finalizar el mercado.
Mercat de fitxatges, li pregunten ara també.
Sí,
cara de... Tant se me'n fot.
Nada, de lo único que hemos hablado siempre es de lo mismo. Desde nuestra llegada dijimos que sabíamos cuál era la situación, que afrontábamos este reto tan complicado porque creíamos que los jugadores que había se adaptaban a lo que tenemos, y ha habido 2 cambios desde ese momento. Uno es la baja de César por la lesión, y Toni, que ha salido. O sea, que sería una cuestión de número, pero ya te digo que estoy, creo, a morir en cada jugador de esta plantilla, y vamos, convencido de que trabajando de esta manera no será fácil, pero acabaremos sacando esto para adelante.
Simplemente por acabarlo de aclarar, como de las entradas ya hemos hablado, ya has dado la explicación de lo que se te dijo en su día y lo que tú asumiste, de la salida, simplemente por confirmarlo, ¿das por seguro que no perderás ninguna pieza más por el camino? ¿No hay ningún jugador que esté en puertas de salida?
En este momento, bueno, en un mercado, decir un entrenador que no va a salir alguien o que va a llegar alguien es pegarse un tiro en el pie, porque muchas veces pasan cosas que y en esto del fútbol, en horas, las situaciones son muy cambiantes. Yo lo que te puedo decir es que no me sobra ningún jugador de la plantilla. O sea, que queremos a morir en cada uno de los que está. O sea, que a partir de ahí, hay veces en el fútbol, ya te digo, que pasan cosas que se escapan muchas veces al deseo o al pensamiento de un entrenador, pero no me sobra ni uno.
¿Alguna vez? Sí, ¿verdad? Sí, comentabas la salida de Toni, la parte de ataque, no por el sábado, que lleva muy buena dinámica este partido, pero a lo mejor falta gol, ¿no? Todo
de la... preguntaba por la manca de gol que está teniendo l'equip.
Sobre Moja, ¿no?
Y la pregunta de sobre Moja es Arfani, recuperar aquest jugador. Se ha parlat amb ell.
Sí, hemos hablado, el jugador está con muchas ganas de aportar. No es fácil tampoco adaptarse a lo que nosotros planteamos, todo lleva un proceso y la verdad que está entrenando bien.
La última.
Una mica de valoració, d'expectativa del que espera el míster per aquesta segona volta de campionat que demà arrenca en aquest al Sabadell del Collanou.
Jamás, o sea, y si digo eso te estaría vendiendo humo, porque no tengo una bola de cristal para saber qué resultados se van a dar. El fútbol es tan caprichoso. Lo que sí le puedo decir a la afición de Sabadell que su equipo se va a partir la cara cada día y que vamos a tratar de que en cada partido se sientan orgullosos de cada uno de los que estamos aquí dentro, y que haciendo esto y siguiendo la línea que vamos, nos acerca, yo creo que bastante, a ir sacando resultados. Pero yo no puedo decirle ni engañar a nadie diciendo que vamos a ganar, que vamos a... No, lo que nos vamos a partir es la cara. Y bueno, venimos de hacer las cosas bien. Si es cierto que llevamos, o va a ser creo que 17 días desde el último partido, o sea que es prácticamente empezar de cero con sensaciones nuevas. Ya no estás con la emoción de haber ganado hace 5 días y volver a jugar, o sea que partimos otra vez como si el pasado no existiera. Empezamos contra el Collano y a partir de ahí el siguiente, pero yo creo que sí que tenemos motivos para ser optimistas, para tener confianza, no para estar confiados, porque creo que es una diferencia muy importante, que el tener confianza nos puede sumar. El salir confiados nos alejaría mucho de los resultados que estamos sacando últimamente.
Doncs acaba aquí la roda de premsa de Pedro Munitis, del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, com diem, prèvia a aquest partit de demà a les 8 del vespre davant el Club Deportiu Alcoyano, aquest duel d'històrics, com a mínim a la història recent, i amb els retrobaments, Adri, que hi ha hagut doncs, a la ja desapareguda segona B, el pas pel futbol professional també, i demà per primera vegada aquí a l'estadi, ja va passar el Collao, doncs es retroben en aquesta nova categoria, a la Primera Federació.
Sí, senyor. Aquest duel d'històrics d'equips, com deia el Sergi, ara exprimera entre d'altres. Sergi Garcés, repasso ràpidament ara novetats del mercat, però si vols et vaig acomiadant ja. Fins ara.
Fins ara.
Bàsicament perquè el Sabadell té 6 dies per incorporar a fins a 3 jugadors, si s'acaba de donar tot el que té entre mans, perquè recordem que continua amb 3 operacions en marxa, independents entre elles, sigui que no tenen relació, la del central per un cantó, la del davanter per l'altre i la de l'extrem, del jugador de banda, que en les últimes hores ha anat també guanyant pes. I els companys de l'Arlequinat, per exemple, apuntaven cap a França, no anaven mal encaminats, sobretot en la situació del camp d'extrem, no tant de davanter, sinó jugador de banda de la segona divisió francesa. És una de les possibilitats, és una de les vies que té el Sabadell entre mans, en les quals hi treballa la parcel·la esportiva del Centre d'Esport Sabadell, però, insistim, les 3 operacions independents entre elles, no sembla que estigui cap d'elles prou calentes com perquè en qüestió d'hores es puguin resoldre, però tant la del central com la del punta com la d'aquest extrem que podria arribar des de l'estranger és un dels mercats que controla el Centre d'Esport Sabadell i que, per tant, no es descarta l'arribada d'un futbolista d'aquesta segona divisió francesa. Seguim parlant de futbol. La segona catalana ens ha deixat aquesta setmana 2 històries realment remarcables. La primera, el partit del Sabadell B a Berga, que mereix una explicació a fons. A la mitja hora de joc guanyaven els de Jordi López 0-3, però aleshores un hat-trick d'Ignasi Sala, jugador del Berga, en només 8 minuts, va suposar l'empat per l'equip del Berguedà. Després del descans amb 3-3, els arlequinats van situar-se 3-5, però un doblet de Joan Noguera, també de l'equip local, va tornar a la Igualada 5-5 quan només faltaven 4 minuts. Parlem de futbol, no futbol sala ni res d'això. Aleshores, el nostre proper protagonista, Jaume Pinyol, que ja havia fet el quart gol, va fer també el 5-6, el gol de la victòria al temps afegit, 11 gols, ni més ni menys. Jaume, què tal, com estàs?
Molt bé, què tal?
El partit més boig de la temporada, segur, no?
Sí, sí, totalment boig.
I com ho vau gestionar? Perquè al final és una muntanya russa de sensacions, del 0-3 al 3-3, del 3-5 al 5-5, i al final l'èxtasi final, no?
Sí, sí, bueno, sobretot mantenint la calma en tot moment, sabent que si ens relaxaven hi havia un excés de relaxació, podíem perdre, però sobretot treballant-ho i seguir fent com els primers 30 minuts per treure un resultat positiu.
Victòries d'aquestes són aquelles que el tòpic diu que són les que donen títols, no? Un partit que se't posa molt compromès i que acabes traient a última hora.
Sí, sí, bueno, totalment, com acabes de dir. És una victòria molt important i per poder seguir cap a l'objectiu marcat.
Seguiu amb 5 punts més que el Joanenc, que és segon, però amb l'empat a 2 entre el Castellà i la Pirenaica, això fa que tingueu 9 punts de marge ja sobre els primers, 10 sobre els segons. Per tant, preveus que acabi sent cosa de 2 o dependrà molt del partit d'aquest dissabte a Olímpia contra el Castellà?
Bueno, depèn sempre de tots els partits. Si, independentment de que guanyem aquests dos que queden, si no guanyem els altres, no sabria res. És anar partit a partit i sumar els 3 punts.
El duel d'aquesta setmana, per això, Jaume, és un partidàs, aquest Sabadell ve castellà.
Sí, sí.
Per exemple, és un rival que més coneixeu aquí al costat de Sabadell. Creus que és candidat per estar a la part alta fins al final, el castellà, amb el que coneixes d'ells?
Bueno, el castellà sempre és un... És un equip dels que sempre ha d'estar a dalt a la categoria, és un equip referent del grup, d'aquest grup de segona catalana, i és un equip que sempre estarà allà dalt.
Acabo. Mires la taula de golejadors a la Lliga o no ets molt d'anar mirant qui és el pitxitxe o no?
Bueno, m'han dit alguna cosa.
Alguna cosa, no? Ho dic perquè ara mateix és Marc Suárez, del Can Rull Rómulo Tronchoni, 11 gols, tu 9... 8, Vladislav Kopotun, Pere Belmonte i Jaume Ramoneda, els 3 també companys teus del Sabadell B, i Marc Estrada, rival aquesta setmana del Castellà. És a dir, dels 6 màxims golejadors de tota la Lliga, 4 són del Sabadell B, que és espectacular.
Sí, bueno, és una... És el que anem parlant i el que vaig dient sempre, el que em van preguntant, no és un jugador, sinó som un equip i no ens importa marcar un o l'altre, sinó si veiem un company més ben col·locat, sabem que l'equip va per davant. I això fa que tinguem tants homes allà de la taula de golejadors.
Doncs un d'ells, tu, Jaume Pinyol, autor del 5-6 a Berga. Enhorabona pel gol, per la victòria, i que en siguin moltes més. Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Aquest partit, aquest duel vallesà que comentàvem ara, el filial del Centre d'Esports contra el Castellà, dissabte a 6:45 a Olímpia, si no hi ha canvis d'última hora, que ja sabeu com va això de la Covid. Repassem horaris d'aquesta setmana, perquè va ben farcida. El Tibidabo ve de descansar aquest últim cap de setmana, però juga demà a 9:15 a Sallent. Els de Torre Romeu tindran després partit a casa el diumenge a les 12 contra el Natació Terrassa. Per tant, estem parlant de 2 partits consecutius pels blanquivermells. L'endemà d'aquest Sallent Tibidabo, dijous, el Can Rull Rómulo Tronchoni es posa al dia a les 9 contra el Ripollet, tenint en compte que els de José García Numoski descansaran després, al cap de setmana. Venen d'haver protagonitzat l'altra història curiosa que dèiem en començar a segona catalana amb el pòquer signat per qui ara mateix és el pitxitxe del grup amb 11 gols en 10 partits, com dèiem. Marc Suárez, li diuen Lucho, dins del vestidor allà a Can Rull, atacant del Can Rull Rómulo Tronchoni. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Calaf 2, Can Rull Rómulo Tronchoni 6, amb 4 gols teus. El teu millor partit?
Sí, yo creo que este año ha sido el mejor partido, sí.
Portes dos gols de marge respecte a Pinyol, del Sabadell B, amb qui parlàvem just ara. Veient el ritme golejador del filial arlequinat, crec que t'ho posaran difícil per poder ser el pitxitxe de tot el grup, eh?
Sí, bueno, yo creo que será difícil, pero mira, de momento vamos sumando y vamos haciendo goles.
I gran victòria, tot això a Calaf, per recuperar sensacions, no?
Sí, llevábamos dos jornadas perdiendo y nada, tres puntos importantes.
Sou sisens ara mateix, 20 punts, jugueu demà passat contra el Ripollet, esteu en un punt de la classificació força còmode, diria jo, i fins i tot en aquell punt de dir, si ens ho creiem, podem fer un passet més, no?
Sí, venimos de subir de tercera catalana y para ser el primer año, la verdad que muy contentos.
El Ripollet, per això, que és el rival que dèiem que jugueu aquesta setmana, el partit entre setmana, és vuitè classificat. Per tant, creus que pot ser un partit decisiu per dir ens ho acabem de creure, ens enganxem allà al davant o no?
Sí, en casa la verdad que somos fuertes y yo creo que, bueno, intentaremos ganar y contra más arriba estemos mejor. Al final lo primero es salvarse. Y una vez estemos salvados, pues lucharemos por lo que tengamos que luchar.
A tot això, t'he comentat una miqueta el ritme golejador que portes aquesta temporada, tot després d'haver perdut a Miquel, que el navarrès, que era una referència tercera catalana per vosaltres al davant i que va haver de tornar cap a casa. Un, quan comença la temporada, assumeix aquests galons, de dir, ara em toca marcar més a mi que hem perdut una de les referències ofensives o no?
No, bueno, el año pasado ya hice bastantes goles, ¿no? Y este año, pues, está yendo así la cosa. Yo, la verdad, que con los goles no me pongo nervioso. Intento ayudar al equipo y si marcamos bien y si no, pues nada.
Ho deia sobretot perquè us repartíeu aquesta faceta. Algú podia pensar, home, aquests acaben d'arribar a la tercera catalana, els costarà aquesta temporada adaptar-se a segona. És que esteu fent una gran temporada, realment.
Sí, es que al final es un equipo que nos llevamos muy bien, hay muy buen rollo y eso luego se ve en el campo, ¿no? Entonces, nada, este año estamos muy bien y esperemos que todo siga así.
Doncs tant de bo que sí, començant pel partit contra el Ripollet. Pitxitxe de la categoria, que duri també, Marc Suárez, una abraçada.
Moltes gràcies, hasta luego, un abrazo.
Tot això al grup 4, al 5, per cert, la sabadellenca va veure frenada en sec la seva ratxa de 10 punts dels últims 12, va ser a més de manera inesperada al camp del CUE d'una Gramenet que encara no havia guanyat cap partit. Al camp de l'Àliga, l'històric equip colomenc es va avançar amb dos gols molt ràpids, molt seguits, al quart d'hora de la represa, i la reacció dels taronges va quedar a mig camí amb el 2-1 final. Ara els de la zona sud són dotzens, abans de rebre un altre clàssic del futbol català al Masnou, quart amb 22 punts, 7 més que els de José Antonio Moreno. El sabadellenca Masnou arrencarà l'horari habitual al Municipal de la Creu, és a dir, a 11:45.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Hola, sóc Xavi Andreu, periodista esportiu, entre moltes altres coses, i per tant, cada dia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell per estar ben informat de tot el que passa a l'esport de la nostra ciutat.
Minut i mig per sobre de tres quarts de dues. Els sabadellencs Aleix Gómez i en Tarrafeta juguen d'aquí una estona. La classificació per les semifinals de l'Europeu amb la selecció espanyola d'handbol. Joan Hernández, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estàs?
Tot i l'última derrota contra Noruega, els hispanos ho tenen tot de cara, podríem dir, ja que depenen d'ells mateixos per aquesta última jornada del main round.
Doncs sí, guanyant o empatant contra Polònia, els de Jordi Rivera s'assegurarien acabar entre els dos primers del seu grup i estar en la lluita per les medalles. I en cas de perdre, encara hi hauria una possibilitat de classificar-se per les semifinals igualment, depenent del que passi en el Noruega-Suècia, que es juguen unes hores més tard. En tot cas, caldrà tenir un ull posat en el que passi en aquest enfrontament per veure si Espanya passa com a primera o com a segona. En cas de victòria d'Espanya, es podria classificar com a primera de grup si Suècia s'imposa a Noruega o si empaten amb dos conjunts. O passaria com a segona de grup en cas que Noruega guanyés a Suècia. En cas d'empatar contra Polònia, l'altre escenari es classificarà com a segona de grup, tant si guanya Suècia com si guanya Noruega, però també s'empaten entre ells, perquè llavors hi hauria un triple empat a 7 punts. En aquesta hipòtesi, el que comptarien serien els punts obtinguts en els duels particulars i allà quedaria eliminada Suècia. I per últim, en cas de perdre contra els polonesos, els hispanos es podrien classificar com a segons només si Noruega guanya a Suècia. En resumeixo, Adri, l'única via per quedar eliminat seria perdent contra Polònia i que Suècia assolís el triomf contra Noruega. En clau sabadellenca, recordem que Tarrafeta ja va deixar enrere la Covid i va poder tornar amb l'equip en l'últim partit. Així que el seleccionador Jordi Rivera podrà comptar amb els centrals sabadellencs si així ho desitja.
Per tant, victòria i empat classifica a Espanya. La derrota el fa dependre de l'altre partit. A dos quarts de quatre, l'Espanya-Polònia, l'Ondrej Nepel Arena de Bratislava. A quarts de nou del vespre nit, Noruega-Suècia, duel escandinau. A mi que m'expliquin que no juguin els dos a la mateixa hora, però vaja. Fins ara, Joan.
Fins ara, Adri.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ja no tant per aquesta combinació, sinó per estalviar-te possibles biscotos. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Adri, com estem?
Acabes d'arribar fa una estona del casal Pere IV, on s'ha dut a terme l'acte de presentació del centenari de la Unió Ciclista de Sabadell, un acte que ha servit per donar el tret de sortida a aquesta efemèride de l'entitat i que organitzarà un munt d'activitats relacionades amb aquests 100 anys de vida.
Sí, però pel principal haurem d'esperar fins al 2023, bàsicament perquè Sabadell serà l'escenari d'una etapa de la Volta a Catalunya. No d'aquest any, perquè l'organització de la Volta ja tenia lligats altres compromisos, però sí que s'espera que l'any 2023, doncs, Sabadell tingui aquest protagonisme a la Ronda Catalana. Les negociacions entre l'Ajuntament de Sabadell i la Federació Catalana de Ciclisme encara estan per tancar, però de moment la cosa va per bon camí. En tot cas, el president de la Unió Ciclista Sabadell, Miquel Borràs, ja ha dit que ho vol tot, que l'ideal seria que hi hagués una arribada d'etapa i també una sortida l'endemà.
Per nosaltres, com a entitat ciclista, el que ens agradaria és que la volta arribés i l'endemà sortís, per tenir un ambient, pues, d'arribada i sortida, un moviment dintre de Sabadell, en què hi haurà molt moviment de persones que porten i organitzen la volta, i això seria una qüestió interessant pel ciclisme local.
Ahir parlàvem del tema Barcelona, sortida de la Vuelta l'any que ve, dues etapes aquí a Catalunya. En sabem res d'això o què?
Doncs una mica d'incertesa, perquè com dius, Barcelona tindrà aquest paper protagonista a la Vuelta a Espanya també de l'any 2023, i amb Sabadell què passarà? Doncs no està descartat del tot que Sabadell doncs pugui tenir presència en alguna d'aquestes dues etapes que passaran per Barcelona. Com a mínim, així ho ha dit el president de la Federació Catalana de Ciclisme, el Joaquim Vilaplana.
El que no va parlar és del recorregut de l'etapa en línia, perquè està per definir, segons ell, i no va voler adelantar informació al respecte. Per tant, és un tema que encara no està ni definit ni treballat per dir quin és el recorregut que es farà, segons les seves paraules. Ojalà, perquè si una cosa és certa, i ell també ho va comentar, és que té multitud de rutes per poder fer al voltant de la ciutat de Barcelona.
Tant de bo, Adri, que Sabadell pogués estar present en aquesta Vuelta de l'any 2023. La postura del consistori, per la seva part, avui ha estat present en acte la regidora d'Esports, Laura Reyes, és que des de l'Ajuntament s'ha estat negociant en tot moment perquè Sabadell estigués present a la Volta a Catalunya, però no a la Vuelta a Espanya, però que si hi hagués aquesta disposició, doncs que evidentment també es posarien en marxa.
En tot moment hem parlat nosaltres amb la Volta ciclista, o sigui, amb la Vuelta a Espanya, la veritat és que des del consistori no d'allò, que com a entitat i com a ajuntament estem disposats a que si ens ho proposen que vinguin, estarem encantats, clar que sí, perquè ens agrada i tots ho voldríem, però que els nostres contactes en tot moment han estat sempre amb la Volta Ciclista a Catalunya.
Amb o sense Vuelta s'espera un any espectacular per complir aquests 100 anys de la Unió Ciclista de Sabadell. Amb una comissió del centenari, a més, Sergi, té 12 components i que s'han encarregat de tot plegat durant els últims mesos.
Sí, 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 s'han encarregat de dissenyar tot aquest reguitzell d'activitats que es duran a terme durant l'any. El tret de sortida, per exemple, evidentment, Adri, amb uns clàssics, no? El 92è Campionat de Sabadell i el 51è Trofeu Joan Escolà, el 12 i el 13 de març, que aquest any tindran doncs, aquest caliu especial de l'any del centenari. Sabadell organitzarà el Campionat de Catalunya de fons en carretera tant en categoria sub-23 i elit, masculí i femení, el mes de maig, això, el 21 i el 22. Una activitat que m'agrada molt, Adri, l'anomenada la retrobada de bicis clàssiques, que ja parla doncs, per si sol no, el nom, amb això de retro, on es farà una reunió allò de gent perquè portin les seves bicicletes, tant, sobretot les més antigues, perquè es vegi l'evolució d'aquest vehicle al llarg de tots aquests anys. Es farà una exposició virtual del centenari de la Unió Ciclista de Sabadell a la seva nova web, es faran xerrades i col·loquis amb molt bona presència, no han revelat noms, però ja han dit que hi haurà doncs, gent molt coneguda relacionada amb el món del ciclisme i finalment doncs, també es té previst fer un dinar o un sopar amb la presència doncs, també de molta gent relacionada amb aquest esport. I tot plegat, Adri, amb aquests objectius que ha definit el vicepresident de la Unió Ciclista Sabadell, l'Antoni Soler.
A totes les persones que d'una manera o altra han passat per l'entitat, doncs sense elles arribar a aquesta fita no hagués estat possible. I amb les diferents activitats també pretenem donar a conèixer l'entitat a la resta de la ciutat de Sabadell i reivindicar el fet que formar part d'una entitat esportiva és una de les millors formes de fomentar la cohesió i la integració social. Al mateix temps, projectar la ciutat de Sabadell com es mereix, sent un referent de les ciutats més esportives del nostre país.
I a més, per aquest centenari es farà un calendari, un llibre, el marxandatge destacant el mallot. S'ha presentat el logo del centenari, per cert, dissenyat per Martí Sáez, i per cert, a dir que no se m'oblidi, també se n'han recordat de la figura del Josep Maria Pijuan, l'atleta mort a la Llanera Trail el diumenge, i també se n'han recordat del soci número 2 de la Unió Ciclista de Sabadell, que avui han conegut precisament la notícia de la seva pèrdua, també.
Doncs descansin en pau tots dos. Gràcies, Parc. Fins ara.
Fins ara, Adri.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I acabem el programa amb futbol sala. La segona B, la jornada dels equips sabadellencs, ens va deixar un ajornament, una suspensió i una golejada d'escàndol. El partit que es va haver de posposar va ser el Muro Club Natació Sabadell per casos positius en els nedadors. Per altra banda, Can Colapi es va aturar l'enfrontament entre l'Escola Pia i el Barceloneta a 1 minut i 10 segons del final per uns greus incidents. Un membre, en aquest cas del cos tècnic visitant, va intentar agredir els àrbitres, que es van tancar els vestidors i ja no van tornar a la pista, tot i la presència dels Mossos d'Esquadra. En el moment de la suspensió, els escolapis guanyaven 4-3 i ara, com diu el jugador Carlos Povedano, caldrà estar atents a la resolució federativa.
Los árbitros han dicho que enviarán un correo a Federación conforme lo que ha sucedido y que Federación decidirá si se acaba el partido así, si tiene que venir Barceloneta otro día y jugar este minuto, en fin, que le enviarán la información y Federación decide.
Estarem pendents d'aquesta resolució, però deixant de banda els aspectes extraesportius, es va viure un gran partit al carrer Garcilaso en un duel de moltes alternatives que els de Pedro Donoso, qui per cert estava sancionat, mai van anar per darrere en el marcador. Els gols els van fer el mateix Povedano, Peluca i Jordi Cerdà per partida doble, amb qui el Sergi Parc precisament va poder conversar una estona sobre el parquet de Can Colapi.
Tens molt de fred, Jordi? Què tal, Jordi Cerdà? Com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Perquè ara estem aquí una mica congelats i, a més, amb tota aquesta aturada, imagino que els jugadors també us heu refredat una mica aquí esperant a veure què decidien els àrbitres. Aquesta victòria 4-3 vostra crec que ha quedat una mica en un segon pla per tot el que ha passat, lamentables incidents que ha provocat aquí un membre del cos tècnic del Barceloneta, i no sé si estàveu a l'expectativa aquí de veure què passava, si es jugava, si no, finalment no, i ara a veure què passa, no?
Sí, sí, realment pues, crec que ha sigut un tros de partit. Crec que a nivell de l'espectador pues, s'ha passat pipa i és una llàstima que hagi acabat així. Ara ens anem amb una sensació rara a casa perquè jo crec que, bueno, no sé si ens donaran la victòria, si jugarem un minut, però clar, nosaltres estàvem contents per acabar el partit amb la victòria i llàstima que hagi passat això.
No sé com heu viscut vosaltres aquesta escena, perquè clar, des de la graderia s'ha vist això. Un senyor d'aquí, membre de Barceloneta, perseguint els àrbitres. A mi el que m'ha sorprès, de fet, és que, evidentment, aquí primer condemna aquesta reacció, però després que cap company d'ell tampoc l'ha anat aturant ni res, no? Vull dir, ha anat a pels àrbitres. No sé com heu viscut vosaltres de dir, a veure, que algú l'aturi, que algú l'aturi, no?
Bueno, nosaltres amb això no entrarem. És a dir, nosaltres hem fet el nostre partit i teníem clar que amb aquests incidents pues, ens aïllaríem i que nosaltres faríem el que hem de fer, que és jugar i no buscar merder. I no sé com s'arreglarà això, però sí que és una llàstima que després de l'espectacle que s'ha viscut pues, que acabi així.
Va, doncs anem al terreny purament més esportiu, que és el que més t'agrada, Jordi. Victòria 4-3, a falta d'aquest minut i 10 segons per acabar el partit, que com dius veurem com queda, amb aquest asterisc, però realment amb l'empat a Eivissa la setmana passada, aquesta victòria, l'equip ha començat bé el 2022, et diria que llàstima el tema dels ajornaments per la Covid, perquè ara era un bon moment per jugar molts partits.
Sí, crec que estem entrenant molt bé, els resultats ens estan acompanyant, perquè anar a Eivissa, que ho havia guanyat tot, vam treure un punt i inclús falta de 20 segons vam fer un pal i ells van tenir un doble, que va poder passar de tot. Però bueno, hem competit contra un equipàs que aquest any han fet un gran projecte i avui contra Barceloneta el mateix. És també un projecte, diria que l'han fet per pujar i nosaltres, pues, mira, amb gent de la casa, com cada any, competint contra els grans, que són els partits que ens agraden i avui... a falta d'un minut i 10, pues, anàvem guanyant, que crec que ens ho mereixíem.
I tu, Jordi, dos golets, només marques quan els de Ràdio Sabadell et venim a veure o sempre marques i per això t'enganxem?
Home, és una motivació extra quan veniu. Bueno, intento marcar sempre, però últimament, de fet, portava una sequera bastant gran i avui, pues, mira, em donarà confiança i si els següents partits em pot ajudar a fer més gols.
Doncs mira, i a veure si aquesta ratxa s'allarga almenys una setmana, perquè de fet, pròxim cap de setmana, doble cita, perquè jugueu contra el Muro i recupereu el partit contra Segorbe. No sé si us altera aquí una mica els plans de la setmana o simplement doncs, entrenareu amb normalitat i afrontareu els dos partits.
Sí, nosaltres entrenem dos cops a la setmana, que ens va bé tothom. I dissabte competir primer contra el Muro, que juguem a casa, i el diumenge també contra Segorbe a casa, que no es pot escapar cap punt. Jo diria que si sumem els 6 punts doncs ens posarem en zona molt divertida pel que fa a la segona volta.
Doncs Jordi, amb aquesta sensació estranya d'avui, de no veure els zeros al cronòmetre, no sé si felicitar-te o no per la victòria, però sí pel partit d'avui. Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
I a més, al Pavelló del Nord, el CUE Amics del Pou va rebre un seriós correctiu del Gasifred Eivissa per 0-14. Els eivissencs, molt superiors, no van tenir pietat d'un equip, recordem, que està integrat ara per la plantilla que jugava amb els Sant Quirze segona catalana. El tècnic, Àlex Navalón, així de frustrat.
Es una derrota que nos va a doler muchísimo porque hacía tiempo que ninguno de estos jugadores perdía con este resultado, pero nos tiene que servir de aprendizaje para el siguiente partido que es Barceloneta y los siguientes dos, sobre todo aquí en casa, que no podemos hacer dar la imagen que hemos dado hoy aquí.
Només un punt té l'Amics del Pou a la classificació. Des del control de sous envia una abraçada al Toni González. Demà a la una, més esports aquí a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.